21 anys amb tu.
No sé, ja si vols que t'aixerri més, me'l poden veure, o jo què sé, el que tu vulguis, vale? Vinga.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Una cosa. Avui que fa calor, que ara Naina Sura dels informatius mos deia que demà tibaran s'ha vist groc per calor. Mm-hmm. Per vosaltres, quan arriba l'estiu exactament?
Passat Sant Joan.
Ah, sí, oh?
Ei, sí.
O sigui, per Sant Joan no és estiu per tu?
No.
Bé, Sant d'acord. Sant Joan et sap més estiu que de tot.
Va.
Bé, no sé, Xavi. Bé, Jordi, per tu?
Per mi, quan arriba l'estiu és quan sona la música d'estiu.
Ah,
quan comença aquesta competició frenètica per dir la canció del verano.
Ah, exacte. Però bueno, ara el treuen en març. En març ja comencen les sones cançons d'estiu.
Sí, trobes. Sí. Per cert, queda pendent fer un rànquing de les millors cançons d'estiu, eh? Aquí,
exacte.
Xiu-xiu.
Sí, sí, sí.
I per cert, en aquest rànquing heu de posar la cançó d'aquest estiu. Ja sabeu quina és.
No.
Ja vos ho diré. La de Letícia Sabater.
Ha,
que acaba d'estrenar cançó. La voleu escoltar?
No.
Que sí?
Venga, no, és igual, no passa no, sí, no, no, la cosa.
Se diu Hoy te dejo yo.
Hoy te dejo yo, me ha roto el corazón, ya no me pidas perdón, todo por tu
indecisión.
És molt bona. Anem, Va, Inés, canta-la, que has duit la lletra.
Hoy te dejo yo, me ha roto el corazón, ya no me pidas perdón.
Bé, francament, s'ha perdut tot, no?
És boníssima.
Que sí, que tot s'ho baixa cantant aquesta cançó en diferents balls de TikTok.
No és vero, no és
vero. Que sí, que s'ha comprat, Nina, s'ha comprat això que pot anar a la paret i pot defrar el mòbil.
Per cert, aquesta cançó d'una Letícia Sabater heu de veure el videoclip, perquè ets surrealista, l'heu vist?
Sí, clar, que l'hem vist en tu. Bé, tot és intel·ligència artificial, coses molt estranyes, molt,
sí,
molt.
Sí, la veritat és que sí. L'únic que hi ha de realitat és ella ballant davant una bugaderia, dins una bugaderia davant d'una rentadora.
Li sortia econòmic.
Sí.
Una
no, però tenia tres ballarins.
No vols ficar una Letícia, oi?
Escolta, Inés, si hi ha un personatge públic
no,
amb el qual
no
us
no
poden ficar...
No,
tens raó.
No ho permetré, no, perquè, a més, la Letícia Sabater és amiga d'aquest programa, perquè un dia ens va enviar un missatge.
Soy Letícia Sabater, os mando un beso enorme a todos y a todos los oyentes del maravilloso programa Xiu Xiu. Os quiero mucho.
Hoy te dejo yo, me ha roto el corazón.
Xiu Xiu!
Això jo no conec història. Tot promet que no conec història darrere aquest àudio.
Aquest àudio és real, no és intel·ligència artificial. El va enviar la Letícia Sabater a posta, xiu, xiu, i el va aconseguir en Jaume Miranda.
Ah, entès.
En Jaume Miranda, ets col·laborador d'aquest programa que se dedica a la premsa del cor. Un dia la va entrevistar i li va demanar que enviés un missatge xiu, xiu, xup, xup per ella.
Home, jo crec que la Letícia aquest missatge està un poc en pla qui són aquesta gent i per què m'estan demanant això. Un poc com això.
Buenos días, don Jesús.
Buenos días.
Bueno,
buenos días a todos los oyentes del COPE y el personal de COPE.
¿Cómo?
Ay, gent despistada.
Sí, sí.
Entrevista el nostre company Jaume Noguera. Bé.
Passes que cosa.
Visca...
Exactament.
Visca la Letícia Sabater.
Visca la Letícia Sabater. Visca no. Visca la reina. Visca la reina i la cançó de l'estiu. Visca
la reina Letícia
Sabater. Clar. Exactament.
Ah, visca Hoy te dejo yo.
Visca Hoy te dejo yo. Com és la cançó?
Hoy te dejo yo.
Ara.
Bé, ja està, perquè no canvieu de sintonia, d'emissora. Avui tenim en Miguel Solenes contra el tècnic.
Quan arriba l'estiu i quan arriba la calor, graues el color i salates el sabor. No hi ha lloc al món on t'hi trobaràs millor. Llevat espanyador i dins la mà. Claro. Tardarás en el
I una altra estrella de diferents característiques que en Letícia Sabater ha inaugurat un museu molt important, ja sabeu de qui vos parla. Efectivament, en Rafael Nadal ha inaugurat el seu nou museu a la Rafa Nadal Academy.
Su nombre es Rafa Nadal.
Així és el museu Inside the Legend, dedicat a Rafael Nadal Parera, descobreix la vida del tenista tant de dins com de fora de la pista, important.
Inside the Legend. De dins la llegenda.
Exactament.
Exacte, per qui no sap anglès.
Molt bo. M'agrada el nom. El nom m'agrada.
És bo.
Bé, i de, nosaltres no podíem quedar de fora d'entrar a dins la llegenda. Per tant, hem enviat en Jordi a descobrir tots els xiu-xius d'aquests museus, sobre exactament què hi trobam, sobre específicament cada un dels detalls d'aquest museu, i és per això, com veurem, que m'ha enviat en Jordi a descobrir què hi trobam, i Jordi, ara m'ho explicaràs.
Sí, així és. Avui m'he atracat a Manacor per conèixer un poc millor aquest museu i traslladar-ho aquí, a les zones radiofòniques, és el meu objectiu.
Molt bé,
la cosa és que jo, en tenis, no sóc expert. Com podeu suposar.
En Xavi sí, eh?
Bé, tampoc
en
Xavi.
En Xavi hauríem demanat tu, Xavi.
Però Jordi, feia aquella carona que li feia tantes ganes d'anar.
Sí, exacte. Però jo, tranquils, perquè he tingut l'ajuda i m'han fet una visita guiada particular.
Ah, sí?
Quin
luxe.
Érem jo i en José Luis Prados, del Departament de Comunicació, que m'ha fet la visita completa.
José, José, José. A dir, una pel tots dos, tots junts.
Des d'aquí, moltes gràcies a en José Luis.
Sí, sí, sí.
Per aquesta visita exclusiva.
No, no, VIP absolut. VIP absolut.
Exacte, és a dir, que poden començar a considerar un expert en la vida de Rafael Nadal.
A veure, no sé si arriba tant, però qualque cosa jo vos puc explicar. De primeres hem entrat, hi havia com un túnel que era com molt futurista, amb pantalles, com una música així...
De llegenda.
Era com, sí, envolvent, ara no és una paraula.
D'acord.
I era tot com superfuturista. I jo el primer que he pensat és, aquí hi ha una inversió.
Home.
Que hi ha duros.
Home.
Així que ja m'he llançat i li he fet la primera pregunta, que era la més òbvia.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis.
Hi ha una inversió aquí bastant grossa, no? Idò, eh?
Esto es el legado de Rafa. Al final esto va a ser lo que aquellos que no le vieron jugar, las generaciones que no le vieron jugar, puedan poner en valor y ver la grandeza que tuvo Rafa en el deporte y en la vida, ¿no? Entonces al final se ha hecho una inversión. Este es el museo más visitado de Baleares con casi 110.000 visitantes.
Wow. Molt bé.
M'acau en José Luis, molt bon guia, ja.
Sí, sí, sí.
El primer contacte amb en José Luis, molt ben explicat.
Sí.
I amb dades i tot.
Dades,
tenia tot. I després d'aquest túnel del futur, ja m'ha anat a una sala que estava plena de camisetes de sabó que altres esportistes han col·laborat i els hi ha deixat les seves camisetes.
Teníem o sigui, xiu-xius d'altres famosos.
Xiu-xius d'altres famosos, exacte. Teníem en Luka Doncic, una firmada per en Maradona, que li posava un missatge i tot, en Lamine Yamal... Sí, gent que ha donat la seva camiseta per al museu i perquè la gent la pugui veure.
Qui és el Luka Doncic?
Luka Doncic és un jugador de bàsquet.
Ah, d'acord.
Molt, molt conegut, de la NBA.
Bé, passa res.
En Lamine Yamal i en Maradona els ubicam.
Sí, sí, sí.
Bé, n'hi havia molts més.
Bé, en Lamine Yamal, recordem que Nines va confondre en Neymar amb en Lamine Yamal fa res.
Que
Neymar encara jugava al Barça.
Sí, si una és dislèxica i confon
les
igregues, que vol que t'ho digui. Bé, jo m'ha caigut bé en José Luis, vull que mos continuï explicant.
Bé, doncs, primer de tot, sala en camisetes i després una sala on tu podies votar, hi havia diferents esports i votaves el teu preferit. Quin creus que eres més votat de tots?
El futbol.
Efectivament.
Ah, sí?
Sí. No era un examen massa complicat. I després d'això hem anat a l'habitació d'en Rafa.
Ah, però no eres tenis.
No, el tenis no hi era.
Ah!
Han dit, el tenis no, perquè seria molt obvi.
Clar.
I el futbol eres guanyador, molta diferència.
Bueno.
D'acord, futbol, i dius que després heu anat a l'habitació d'en Rafa.
A l'habitació d'en Rafa.
Com que l'habitació d'en Rafael?
A veure, no era exactament...
No has anat a casa seva.
No era de casa seva. No era exactament això, però... Més o manco.
Corazón gitano.
Esta primera sala, que es la sala Orígenes, ¿vale? Y aquí, pues un poco lo que se ha querido plasmar son los primeros pasos de Rafa en su vida y en el deporte, no solo en el tenis. Vamos como la habitación de Rafa, ¿no? Sí. Pues lo que tendría un niño que gana trofeos o que se inicia en el deporte, pues lo que tendría.
Seria un poc la medalla que jo tinc a la meva habitació de gràcies per participar en el torneig de bàsquet 2015.
Hombre, Rafa, lógicamente, ganó mucho, y ganó mucho desde muy joven. Y de hecho, una de las cosas, por ejemplo, que Rafa quería es que los trofeos no solo hubiera trofeos de campeón, también quería que hubiera trofeos de subcampeón. Puedes ver que está la primera raqueta que usó Rafa Nadal en su vida, o la PlayStation con la que jugaba en las concentraciones, o la película Gladiator que tanto le ha motivado a él, ¿vale? Esta es esa primera zona del Rafa niño, ¿vale? Más allá de la estrella o del deportista que luego fue.
Wow. La habitación de Rafael adolescente,
Exacto, eran vitrines en cosetes, ya tenía xiu-xius, tenía esa Play 2 i veia Gladiator.
Clar, Gladiator, evidentment. Com ell, és un gladiador.
Clar, és que ell és un gladiador.
Exactament.
I tu vas, Jordi, i dius a en José Luis que tens també la medalla
jo tinc una medalla
de bàsquet.
D'un dia que vaig anar a Carrerejada a jugar a un torneig i m'han donat una medalla per participar. Jo crec que la podrien posar.
Encara la tens a dins el quarto.
Segurament sí. A més de la típica joieria on feia tots els trofeus. No diràs marca.
Qualque cosa més que vulguis destacar de la teva vitrina per
particular,
Jordi.
No, vull dir en Rafa, el protagonista. Ah, no li lleure un protagonista. Vinga, següent sala.
Va,
vinga,
va,
continuem.
Esta primera sala, digamos, de su carrera, de su vida, pasa a la zona del rey de la tierra, ¿vale? Vale. Rafa es el rey de la tierra, lo ganó absolutamente todo. Hay estadísticas, pues 26 Master 1000, 11 Monte Carlo, 10 Roma, 4 Madrid, 1 Hamburgo, 66 títulos y demás. Y aquí tenemos, Jordi, el primer trofeo que ganó Rafa.
Ya trobam trofeos de Gran Slam, los gros.
El Gran Slam está abajo, donde está el resto de torneos. Esto, digamos que es solo títulos que ganó en tierra, ¿vale? O sea, no los que ganó en el resto de superficies, porque esta primera sala es la sala el rey de la tierra, ¿vale?
Wow. Jordi, t'ho ha hagut de repetir més d'una vegada.
És que ja m'he volgut fer intel·ligent i aquí és Gran Slam.
Això no és Gran Slam.
No, sala de terra. Que no és el mateix.
Però com domina el números, José
sí.
Luis.
Sí, no, espectacular.
Mare meva.
No, jo m'he pas molt degut a sentir-lo i t'anem a donar les gràcies des d'aquí, perquè...
Sí.
Després d'això hem passat per una sala amb roba que va dur durant la carrera, és a dir, havia sabates, camisetes, fins i tot tovalloles que havia...
Estaven tacades.
No.
Les tovalloles i les camisetes.
No.
Com que era la sala de la terra,
la no, mia? No, van posar una rentadora i ho van posar allà i estava allà un poc tot. I després una zona dedicada a llegendes del tennis i en el gran Big Three mític, no? En Djokovic, en Saltre, en Federer i en Rafa, no?
Estic dedicat... Ara ho has fet aposta, això?
No ho he fet aposta, no me sortia, però sé qui és en Federer. I allà hi havia, de fet, una placa ben curiosa que era d'aquí, de Mallorca.
De ellos, por ejemplo, algo muy curioso que no todo el mundo recuerda, en 2007 se disputó aquí en el Velódromo de Palma un torneo que fue la Batalla de las Superficies. Tú eres muy joven y seguro que no te acuerdas.
Yo no me recuerdo, tenía 5 años en aquel momento.
No te acordarás, pero se hizo la mitad de la pista de tierra, porque era la superficie de Federer, y la mitad de la pista de tierra, porque era la superficie de Rafa, ¿no?
Fue tan feliz el tiempo aquel que yo jamás lo olvidaré.
I d'una placeta ben xula, que era un camp de tenis amb la meitat gespa i la meitat terra.
En Xavi, tu has dit
una curiositat.
Que te'n recordaves d'aquell torneig?
Sí, ja me'n recordava, però per mi se va fer Sant Moix.
Potser.
Se va fer Sant Moix...
Velòdrom.
Sí, o Sant Palma Arena.
Jo no ho sé.
Ha dit el Velòdrom, ha comentat.
Bé, o sigui,
mira,
ho ha dit.
2007, sí, hi haurà molta gent que mos escolti que segur que, que hi va anar per allà.
Exacte.
Després d'això, mos anàvem a una zona on hi ha jocs per treballar el tema de reflexos. No m'hi he aturat a jugar perquè me pareixia un poc impertinent en aquell moment.
No volies quedar malament.
No volia,
però tu t'interessava aquella.
Jo dic, bé, m'aturo a jugar un poc, però dic, és igual. No m'ha deixat per un altre dia. I després ja han baixat a la gran sala, la sala dels grans slams.
Ara sí.
O encara no.
Tu anaves endarrere dels grans slams.
Exacte, però jo pensava que hi eren. Però bé, ja ho veig.
No eren.
Ja ho veurem. Home, aquí ja és la sala grossa, no? El que la gent ve a veure, el plat, plat fort, el plat principal.
És una sala en la que estan tots els trofeus, des de los doctor honoris causa que ha recibido hasta el Marca Leyenda, que és com el premio más icónico que entrega el diario Marca, que és el diario deportivo más leído, los premios Laureus, el premio también del diario AS, y es una selección de los trofeos que ha ido ganando.
Hasta la meta serás un campeón.
No, era la sala de Gran
Slam. I torna.
No hi era. A més, jo he arribat i he dit, vinga, aquí és plat gros, ja, lo bo... No, era.
No ho era.
Era una sala de trofeus.
Escolta...
Però... Jo veia un trofeu i deia, això és un Gran Slam.
No, però els honoris causa són molt importants.
Clar.
Sí.
Per
tant...
Però, mem, Jordi, segur que l'has trobat en qualsevol moment, de dir, estem al Gran Slam, o no? Has tornat aquí fora, va tocar un Gran Slam.
Sí, tranquils. Ah. Hem arribat a la sala. Clar, aquí ja és... Això sí que... Jo he dit abans que era el plat principal, però jo crec que és aquest.
Esto es espectacular, sinceramente. No hay nada igual en el mundo, porque no hay ningún tenista que haya ganado esto. Bueno, sí, ya lo ha ganado Djokovic, ha ganado más Grand Slam que Rafa, pero una exposición como esto, en el que tienes los 22 trofeos de Grand Slam de Rafa.
¿Tocar un Grand Slam sería posible?
No, está cubierto, no, esto no es posible.
Jordi!
Bé, jo què sé.
Com t'atreveixes?
Tu t'has predicat de poder tocar un dels 22 grans slams.
Jo he dit, mira, jo m'han fet una visita privada. Una persona d'allà. Dic,
José Luis, José Luis, puc tocar un gran slam. En tota la seva...
Un dels 22. Sí. En Jordi, reporter de Xiu Xiu.
Sí.
Pretén tocar un Gran Slam.
Bé, jo què sé.
Qui t'has pensat?
Jo l'he tirada.
Aquestes copes s'han de tocar amb guants de seda. Ho sap, no?
Ah, sí? Jo no ho sabia.
Sí. A veure, quan ets traslladen, se posen guants.
O sigui, només la pot tocar la persona que l'ha guanyat.
Supos que sí.
Home, en Rafael, esa foto te mossegava.
Bé, sí, però és que en Rafael ens ha guanyat.
Exacte, són seus.
A tu, Jordi, vols dir que t'hagués agradat també mossegar aquelles copes, aquells trofeus?
Bé, mossegar no, però tocar...
Però ell mossegava les copes o les medalles?
No, les copes.
Ah, d'acord. Sí.
Tot. En tot cas...
Molt bé, Jordi, també, una impertinència.
En tot cas, també havíem dit, i jo havia llegit, que hi havia una part íntima del museu personal, i jo li he demanat a veure on la podien descobrir, aquesta part, on hi havia xiu-xius de veres.
Per favor, volen xiu-xiu.
Comentaven que hi havia una part íntima, no?, d'en Rafa, en aquest museu.
Hay un vídeo muy bonito, muy emotivo, en el que no hablaremos nada para que el usuario, para que el visitante lo vea, porque la verdad que pone los pelos de punta. Vamos a entrar ahora, Jordi, en la última sala, ¿vale?, que es ese vídeo inmersivo del que no podemos decir nada, porque si no le quitaríamos un poco de emoción, digamos, a como el gran colofón. Pero yo creo que luego, al final, me gustaría que tú...
Ya traeré conclusiones.
Es un vídeo espectacular y ya de ahí salimos al lo que es el legado de Rafa, que por un lado es la fundación y por el otro lado es la academia, ¿no? Entonces, bueno, espero que te haya gustado lo que hemos visto hasta ahora y que disfrutes del vídeo final, porque... Pone los pelos de punta. Yo solo te diré eso.
¿Repartiu crispetes per menjar algo mentres? No.
No, no.
No, no hay palomitas.
No hay palomitas. No hay palomitas. Esto hay que luego fuera te tomas lo que quieras.
Jordi, acabas de mirar un vídeo d'en Rafael Nadal de tot el que ha aconseguit en crispetes i en brutes ser Rafa Nadal.
Aquest home arribarà a casa meva avui i diu, avui ha vengut
un
micròfon. Dimecres m'ha demanat si podia tocar el Gran Slam. Després podia menjar crispetes en el vídeo.
Bé, però a mi m'ha entrat ganes i estic allà assegut.
I com ha anat el vídeo? Com ha anat?
Me sap molt de greu, però, com ha comentat en José Luis, no puc dir res del que sortia. Només tenim el privilegi aquelles persones que hem anat, com jo.
Però ahir que sortia...
És que no puc.
Ai, ara amb aquest encert ganes, ho hauré d'anar.
Però, a tot això, Jordi, has intentat fer moltes preguntes, has intentat moltes altres coses, però vols dir que has anat fins allà i no has xerrat amb Rafael Nadal?
A veure, el manco ho he intentat. Hem vist els trofeus de petit, seus, els grans eslans, hem vist la roba, que mos falta veure en Rafa Nadal. No el agafan per aquí, en Rafa.
Rafa està mucho, viene, está prácticamente a diario por ahí, cuando se lo permiten sus compromisos profesionales o familiares, está por aquí.
Saps per on el agafam, així ja per curiositat? Saps si és per aquí o no, avui no?
No lo sé, no sé si hoy está Rafa, no lo sé. Sé que el otro día colgó una foto con Federer, que coincidieron en Madrid.
Web.
Tal
José
vegada...
Luis controla les xarxes d'en Rafel.
No, tal vegada era per allà, no ho sé, no l'he vist jo.
Bé, tu, no, tot m'ha enviat en el museu d'en Rafa Nadal i has tornat sense haver xerrat amb ell.
No. He vist la seva Play 2 de quan era petit.
Què vols dir?
Ho ha explicat. En el quarto.
Perdona, Jordi.
On eres?
No, aquí mateix, escoltava. Atentament.
No, idò, molt bé, eh?
Jo crec que ha anat bé.
T'ha agradat, a tu?
Això, home,
sincerament, t'ha agradat aquesta visita?
Sí, m'ha passat bé, és que això ha estat un privilegi tot sol.
Això m'ha fet ganes d'anar-hi, després de sentir tot això.
Jo també. Moltes gràcies a en José Luis Prados, que t'ha fet de guia.
Moltes gràcies.
I gràcies per l'acollida. I, per favor, José Luis, disculpen en Jordi aquesta impertinència de voler menjar crispetes, voler tocar un gran slam, per l'amor de Déu. Però bé, t'ha quedat molt bé, Stur, Jordi.
Ha quedat bé. En crispetes hauria quedat millor.
Ah, Jordi! La situació, la Balanguera, entre tomàtiques de Nova Zelanda.
El caragol de la llauna, mare meva. Són molt millors els caragols mallorquins, però va molt. Manco jo el trap.
Una famosa franquícia de supermercats espanyola farà sonar la Balanguera aquest divendres amb tots els seus establiments de Mallorca.
Aquesta cadena de supermercats se sumarà demà a la gran cantada simultània impulsada per l'Obra Cultural Balear. Farà sonar per megafonia l'himne de Mallorca a les 12 del migdia i a les 8 del vespre a tots els establiments de l'illa, amb l'objectiu de contribuir a la commemoració del centenari i de l'estrena musicada del poema de Joan Alcover.
La iniciativa forma part, ja ho sabeu, d'una mobilització sense precedents que, segons l'OCB, implicarà tots els municipis de Mallorca i més de 300 entitats culturals, educatives i socials. Ara també aquesta cadena espanyola de supermercats.
És caragol de la llauna, mare meva. Són molt millors els caragols mallorquins, però va molt. Em van cojar el trap. Com més endins pot arrelar la Balanguera, fila, fila, la Balanguera filarà. Sap que la soca més s'enfila, com més endins pot arrelar.
Altres ràdios, participació.
Ei, té vos pos. Jo un anisat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Xiu, xiu.
Hola, sóc en Fran i m'agradaria dedicar la cançó Boleria de David Bisbal a les meves amigues Paula i Rosa, que ara estan netjant i segur que les anima. Gràcies.
Boleria, boleria, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra y por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me embriaga el sentimiento con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esta sangre de la tierra en que nací.
Avui és el Dia Internacional de l'Hamburguesa.
Coco, que no li agradin les hamburgueses al món.
Home, depèn de com sigui l'hamburguesa, perquè si han de ser com aquelles modernes que van xerrar l'altre dia, que si hamburgueses en pa d'ensaïmada, que si hamburgueses en pantera rosa.
Ah.
No, home, no. Nosaltres, Jordi, si celebrem el Dia de l'Hamburguesa, ho farem en el nostre estil, senzill i boníssim.
I amb música, també.
Exacte,
amb música.
Exacte, perquè resulta que, atenció, han descobert que hi ha una hamburgueseria a Mallorca, en concret a Can Picafort, que té una carta en la qual cada una de les hamburgueses que ofereix és una cançó en català.
Uau, la veritat és que és bastant intrigant, eh? Com pot acabar això? O millor dir, sona això.
Vinga, digam-ho un artista i jo vos dic hamburguesa.
En Tomeu Penya?
No. Contra tot, mira, contra tot pronòstic no hi ha hamburguesa Tomeu Penya.
Ai.
A més, t'he dit que eren cançons, cançons.
Jo, cançons?
Sí, artistes.
I de...
Tu diguem no un artista, veurement si hi ha hamburguesa.
Anegats, que són del meu poble.
I sí, d'Anegats, trobam una hamburguesa. Se diu Illenc.
Una hamburguesa de vaca amb tomàtiques xerri confitades, una salsa de base de formatge parmesà, rúcula, pesto verd casolà i llesques de parmesà.
Anegats té una cançó que se diu Illenc, així que aquesta hamburguesa sona així.
Diuen que sense terra no hi ha res, que és que banca seva, que és que banca seva.
M'agrada, m'agrada això.
Que bona, aquesta hamburguesa.
Sí, sí, és una... Quan menges una cosa que t'agrada molt, fas això?
Sí, clar.
És com quan veus aigua fresca, que fas...
Bé, escolta'm un segon. M'agrada aquest joc, un altre, un altre.
Vinga, digues una cançó.
Va, d'Antònia Font segur que en tenen qualcuna, d'hamburguesa.
I doncs sí, hamburguesa Calgari 88.
Allà mateix també.
Vols una hamburguesa de Calgary 88? Parau, atenció, és una burger de vaca amb una salsa de bacó fumat, cheddar anglès, crunchy bacon i una altra salsa de base de vermell d'ou amb patata paia a la part superior.
Molt bé, oh, aquest anunci t'hauran de pagar en aquest restaurant. I de, no vos penseu que tots són cançons històriques? Perquè també hi ha cançons que són la modernó, que avui en dia està tan de moda. Vos sona un artista que m'ha entrevistat en aquest programa, que se diu Nastallat i que té...
Ah.
Versions de cançons de Ball de Bot, com aquesta. I de sabeu que, com que estan irreverent, com escoltau, li han fet una hamburguesa, també irreverent.
Ara no me diguis que li han ficat una pantera rosa a una hamburguesa una altra vegada.
No, 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 se diu hamburguesa Nastallat.
Hamburguesa Nastallat, burger de vaca amb una mostassa crítica, cítrica, perdoneu, de taronja, formatge, Monterrey Jack, amb un subtil vel de guanciale, ketchup de tomàtica de ramallet i xerri i cogombrets agredolços casolans.
Mare meva. Laia Rius, Nastallat, bon vespre.
Hola, bona tarda.
Sabies que t'han fet una hamburguesa?
Sí, una cosa, m'està fent molta gràcia lo de mostassa crítica.
Clar, jo he pensat, mostassa crítica, clar, no cítrica, de taronja, mostassa de taronja.
La teva hamburguesa, Laia, és una burger de vaca amb mostassa cítrica de taronja, formatge, un subtil bol de guanciale, ketchup de tomàtica de ramallet i cherry i cogombres agredolços.
Sí.
Què te pareix?
I... M'encanta. O sigui, jo vaig anar a tastar-la.
Ah, sí? Molt bé.
I està com inspirada com la triga clàssica cheeseburger, com de marques que ara no diré, però com repensada i una mica com es va inspirar com en el projecte per fer això. I és com el meu somni que em facin una hamburguesa de cop i volta.
Però això com és que te telefonen un dia i te diuen hola, perdona, te va criar el teu mànager...
Bueno, tot va ser bastant... bastant orquestrat pel Pau Pasqual, que tenia contacte amb ells, i vam estar-ho parlant tots, i ells van fer tota la proposta de l'hamburguesa i tot ho van pensar tot ells, que són o sigui, la noia que hi ha allà fent de xef, que és una crac. I sí, sí, ho van fer tot ells, la veritat. Jo vaig allà i vam fer la cata i boníssim.
Imaginàvem que te va agradar, no? L'hamburguesa?
Sí, sí, m'encanta. O sigui, no ho dic perquè sigui la d'Anna Espallat, sinó perquè realment... És com la que jo em demanaria si n'és allà, crec.
Sí, sí, perquè els ingredients són tan irreverents com la teva música, tal vegada, no ho sé.
Sí, es podria dir així.
A veure, quina hamburgueseria crearies tu, en quina cançó i quins ingredients?
Sí, vale. Sí, una hamburguesa relacionada amb una cançó en català.
Clar. Mm-hmm.
Vale, vale. Jo crec que faria alguna hamburguesa amb alguna de trufa. Mhm. Perquè és com que sempre hi ha de ser, tot i que no sé si a vosaltres us passa, però a mi sempre se'm fa una mica de bola.
Mm-hmm. Està de molt de moda, la trufa, sí.
Sí, i a més apareix com en múltiples formats. Llavors, com seguint amb aquesta línia, faria la cançó de Boig per tu, perquè també és com que sempre hi ha de ser, potser a algú li pot fer una mica de bola, i a més està com en múltiples formats de mil remixos que s'han fet, des de la Shakira a 31 Fam. Mm-hmm. I crec que faria aquesta cançó.
Mira, Boig per tu, una bé, trufada, una hamburguesa sí. Trufada.
Mira, ahir vàrem entrevistar en Pep Sala, mm-hmm. El cantant vale. De Sau. Li haguéssim sí. Pogut proposar, Xavi.
Sí, si ho haguessin sabut, jo m'hagués encantat. Vàrem estar parlant amb ell una bona estona. I si haguessin sabut això de l'hamburgueseria, jo li hagués demanat a men com seria l'hamburguesa Boig per tu. T'imagines que haguéssiu coincidit amb el fet de la trufa? Ja podria ser. No sé.
Home, no crec que ell digués que se li fa bola Boig per tu.
No. Escolta, Laia, no sé si tens concerts previstos aquí a les Illes per aquest estiu.
Sí. Ara toquem el 25 de juny a Cap de Pere, a Caparruts. Uh-huh. I després al Mova Fest, també.
Molt bé.
Però el primer que tenim és aquest a Cap de Pere.
Idò, apuntades aquestes dates per escoltar en directe n'ha estallat. Laia Rius, moltes gràcies per atendre'ns i bon profit amb aquesta hamburguesa.
Sí, m'ha fet venir gana, parlar-ne.
Ho crec, ho crec. Que vagi molt bé.
Igualment, bona
adéu.
Tarda.
Adéu, adéu.
Jo tant la lluna i l'estrella, la jungla i el bosc animat, el tren, el vaixell, l'avioneta i el teu submarí t'hi ha aparcat.
IB3 Ràdio és diversitat.
A divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Ja són aquí les que mai se perden un trull.
Na Neus i Naina d'anar fent.
Però avui només hi ha na Neus. Neus, com estàs?
Hola, molt
Naina, on l'has deixada?
Naina està dando vueltas por el mundo, com va dir el nostre Karol G.
Ah, mira.
Ben fet que fa.
És de viatge,
ja. És de viatge.
Pel que entes.
Clar, no, sí, hi ha molta manera de dir-ho.
Tenia un viatge.
Molt bé.
Però bé, nosaltres som aquí... contentes. Una cosa, vos he de comentar que a vosaltres vos interessen aquestes coses i jo, menys si vosaltres sabeu res. Avui hi havia qualque tipus d'esdeveniment al Palau de Congressos que jo no he vist tant d'abusos junts en la meva vida.
Hi havia, jo crec que és un congrés de qualque cosa.
No. De gent com molt important.
És que no m'atreves a dir de que m'apens que és que crec que és de dentistes.
Però era tot de blanc. Tothom va de blanc, eh? Era fiesta de blanco.
Avui devien fer el sopar final.
Perquè de ses dents. I anaven tot disfressat de dents.
Que l'han menjat, els dentistes.
És a dir, festa de blanc.
Clar, era 100% flex festa de blanc, sí. Perquè he fet així un pot sovint tal, i tot, anaven tot de blanc.
I sí, perquè fa 3 dies que són aquí i ara devien fer això.
Ah.
Ja Jordi que... No, que deuen sopar. Llepolies no, que no són bones.
Clar, que hi deu veure aquest catering. Bueno, podem anar d'excursió després.
Sí,
no?
A més.
El que sí que sé que hi deu haver és en el bany raspall de dents.
Sí, com a, que perquè la gent se'n puguin dur de regalet, no?
No, però que va de sopar.
Sí, i així tots se repassant els dents.
S'ho deuen rentar les dents 5 vegades en el dia.
Mira, ja ho tenc. Foro El Económico, Palau de Congressos de Palma.
Ai, no anava gent bé. No.
Dentistes.
Però he vist un anunci d'una cosa de dentistes.
Bé, però tal vegada són dentistes empresaris.
No, i doncs s'han mobilitzat, però vos ho prometo, o sigui, tot el carrer del Palau de Congressos
perquè no
plena d'autocars. És un dubte que jo tenc, clar.
Per què no m'han convidat? No ho sé, Ines. No ho sé.
No érem a la llista de convidats.
Exacte. No, ja m'ho va arribar, el que vaig pensar que no per ventura no t'ho feia ganes d'anar-hi.
Ah, d'acord, ja, la pròxima vegada et demanem molt, perquè a mi ja me fa gana anar a veure un parell de dentistes. A veure, la Neus i Naina molt solen dur un nom de dona per posar damunt la taula i per reivindicar i recordar. Avui, Aina, de qui parlam?
Neus, avui xerraré.
Ai, perdó. Perdona, Neus.
Avui la Neus xerrarà d'una dona que literalment va inventar això de ser una estrella d'espop i a nosaltres ens encanta una bona estrella d'espop. És a dir, abans de que d'ella sí que hi havia famoses, però després d'ella, el concepte de diva, provocació, moda, espectacle i reinvenció ja va agafar un altre nivell. I clar, avui en dia que tothom se fa viral per TikTok en 2 hores, costa imaginar que una atleta que en principi va arribar a Nova York en $35 dins la butxaca va acabar convertint-se en la dona més influent de la història del pop.
Ja tenim una pista de la persona que xerram avui.
Podem intuir. Avui xerrarem de Madonna, encara que el seu nom real és Madonna Louise Ciccone. Nosaltres mos pensàvem que Madonna podia ser nom artístic, però no, és així perquè ella és filla de pares d'immigrants italians.
Madonna Louise, m'agrada, eh? Madonna Louise.
Madonna
Ciccone. Va néixer dia 16 d'agost de 1958 a Bay City, a Michigan. Per tant, és Leo. I alerta perquè els Leos ja sabeu quan són.
Sí, totalment.
Sí. Són persones que necessiten brillar.
Volen cridar molta atenció.
Exacte, entrar a un lloc i que tothom els admiri, tenen molta personalitat, són bastant teatreros, intensos i un poc dramàtics. Vaja, bàsicament, na Madonna podríem dir que és una Leo de manual. Ella ara mateix té 67 anys i és tot una reina del pop, al manco tothom la recorda així, i una de les dones més influents de la història de la música. Uh-huh. Va néixer dins una família d'immigrants italians, com vos deia abans, i els seus predins paterns eren de Pacentro, italià, mentre que la seva mare tenia descendència franco-canadenca. La Madonna va néixer als suburbis de Detroit amb els seus 5 germans, 5 germans poc se diu, i que ella també ara té molt de fills, després en parlarem. Va estudiar a escoles catòliques, on ja destacava per tenir un caràcter bastant rebel i de petita ja va començar fent classes de piano perquè son pare la va apuntar, però amb els temps segur que ella va veure qualque programa de televisió o va veure qualcuna de les seves amigues que feien ballet i se va enamorar d'aquest art. De fet, va ser un professor de dansa qui la va animar a dedicar-se professionalment a el ball. Després d'acabar l'institut va aconseguir una beca per estudiar dansa a la Universitat de Michigan, però ho va deixar tot per anar-se'n a Nova York a perseguir el seu somni. Ella ho va fer amb aquest estil fantàstic d'una maleta, un somni i un euro, pràcticament.
Un pas molt estil Estats Units, no?
Sí.
El somni americà.
Exacte,
els estadounidens
els encanta aquest tema. I igualment, tot això va passar en una època fora xarxes socials ni realities musicals, és a dir, no hi havia OT, desgraciadament. Ella feia feina de cambrera un Dunkin' Donuts.
Però què te fa pensar? Bé, D'acord, en què l'hagués ajudat?
T'imagina que no m'adonava Operació Triunfo.
Ja. Yeah.
Com sí. hagués estat això?
No m'ho puc imaginar, la veritat. Hagués estat massa.
Massa, en general.
Massa.
I va, mentre feia feina d'aquest Dunkin' Donuts, també començava a fer feina com a ballarina per altres artistes. També va fer una gira amb un cantant francès que anomia Patrick Hernández i va conèixer el músic Dan Gilroy, en qui va formar una banda a l'inici de la seva carrera que se deia The Breakfast Club. Allà cantava, ella tocava la guitarra i la bateria, però estava com una cosa un plànol més secundari. Més endavant ja va deixar la banda i amb en Stephen Bray va crear Emmy, un projecte on va començar a escriure i cantar les seves pròpies cançons, com a per primera vegada varen sentir la seva veu. El productor, darrere tot això, Marc Camins, que és graciós perquè Camins, però és de sobte que és català aquest home, va veure ràpidament el seu potencial i li va aconseguir una reunió amb Sire Records, que sabeu que era com una discogràfica bastant important en aquell moment als Estats Units, i l'any 1982 va publicar Everybody, i un poc més després un altre disc que se deia Burning Up, però ja va ser amb el seu primer disc de Madonna, en el 1983, quan va començar de veres la revolució. El gran boom va arribar amb Like a Virgin, que és aquesta cançó que escoltàvem de fons, un àlbum que va ser número 1 a més de 7 països i el primer disc d'una artista femenina en vendre més de 5 milions de còpies als Estats Units. 5 milions de còpies.
Uau.
És que s'ho va currar, però...
Era
és a dir, va fer una feinada, aquesta lota.
Abans de triomfar, que diguéssim, va fer moltíssimes coses.
Sí, vull dir que ho va lluitar, no?
I ja després, una cançó que també va ser bastant definitiva, no?, per la seva carrera, va ser Material Girl.
Bona,
sí,
són bones,
bona.
Les cançons. Són sí. molt bones.
Han envellit bé o malament? Què en penseu?
És que no ho sé, no entenc la lletra.
Bé, però és igual, quan
no,
la sents, aquesta Material Girl, què dius
jo
tu?
Jo encara la ball.
La balla, sí. T'agrada.
Sí, vosaltres?
És un ritme com a temporal, no? M'agrada sí. moltíssim. Jo, a més, sent que és com a molt la música en la que jo vaig créixer, per tant, ho vincul molt a com a esta felicitat, que ets petit, tal. I, no sé, vosaltres també vareu créixer amb aquest tipus de
sí.
música?
Sí.
sí, no? És que era un poc...
Home, Madonna, la radiofórmula sempre ha estat clau, és a dir, des quan la principal, és a dir, berreu. Radiofórmula Madonna sempre era en qualsevol moment...
La ràdio.
També, sí, també. No ho sé si la Madonna especialment...
No, jo crec que mos escolta.
Sí, no, home, sí, que m'escolta sí, dic que no se posa gaire.
Ah, bé, no.
Hauria de posar-se més. Lo més guai de na Madonna sent que és que no només era com a referent musical i perquè tothom digués, buah, que guai canta o quines cançons menys xules fa, sinó que també era com a... marcava tendències estètiques i també com a culturals. Va definir com a molt la moda dels anys 80. Ara tu cerques moda dels 80 sí. a internet i molt probablement te surten molts dels estilismes de na Madonna. També va passar amb el tema d'Scorsese. Ella com que duia moltíssim Scorsese i relacionava molt aquest aspecte de la moda cap a ella. Tots
ella marcava
corsers,
tendència.
Exacte.
Música, moda i ball.
Nana Wintour, que és... Bé, vàrem xerrar d'ella també quan vàrem parlar de Anne Hathaway. Nana Wintour era la directora de Vogue, és la persona en la qual està inspirat el personatge d'Ana Miranda, de El Diablo Viste de Prada, no? I de Nana Wintour, persona de referent del món de la moda, ella va dir que na Madonna feia que la moda passàs.
Imagina't, perquè ho digui ella...
I perquè ho digui ella...
És cada sabora.
Clar. És sentència directa. I d'això, la seva carrera igualment sempre està com a marcada per aquesta reinvenció constant, fent de la seva vida una espècie d'art performance. I això me fa pensar molt. A vosaltres no us recordo un poc el que està passant ara amb la Rosalía?
Pot ser, sí, sí.
Com aquesta cosa d'establir
un poc,
moment cultural, estètic, això de... que ella fa que la moda passi, amb aquesta cosa de reinventar-se en cada disc, fa una cosa completament diferent.
Una dona molt empoderada, evidentment, clar, les xarxes socials ara ho potencien moltíssim més, el que abans eren les revistes, mitjans de comunicació tradicionals, però ara són les xarxes socials, però sí que centralitzen aquest discurs mediàtic, aquest relat.
Total. I amb els concerts seus devien ser també una locura, vosaltres imagineu,
clar.
Jo m'hagués encantat, això sí que top FOMO, que seria haver anat a un concert de na Madonna, o fins i tot anar de festa quan aquestes cançons eren com a tot, saps? Sí, i que sí. Les punxaves un DJ. amb els cabells cardats. Mm. T'imagina viure aquesta moda.
Sí. Mm-hmm. Molt divertit.
Menys mal que tot torna i sí. De tant en tant tenim aquestes petites sí. Píndoles. També va revolucionar molt la manera de parlar de sexe, ella també, la religió i la llibertat femenina de dins la indústria musical. Ella va provocar l'església, els sectors conservadors, els governs censuradors, obrint converses sobre sexualitat, feminisme i expressió de gènere quan encara eren temes tabú. Per molts acadèmics, la seva influència, hem vist que va molt més enllà de la música i arriba fins a la sociologia, la política i la cultura contemporània. When you call my...
Like a prayer, sí... Prayer. Sí que és vera que va incomodar a cert sector de l'Iglesi, no?
Mm-hmm. Sí, ella jugava molt amb aquestes coses, a dir, sí, veia que algo incomodava i d'anar-me en tot. I igual ella, el fet de també haver anat a una escola catòlica, i bueno, totes les escoles catòliques per les que va passar en la seva vida, com que sent que igual també tenia qualque tipus de necessitat de venjança, que potser no ho va passar
de lliberació, tal vegada.
Exacte. I d'aquesta cançó ara està més actual que mai. De fet, no l'he escoltat mai tantes vegades com ara, perquè està superviral a TikTok i tot per culpa de na Sabrina Carpenter. Uh-huh. L'ubicam, na Sabrina Carpenter?
Sí.
Sí, perfecte.
No,
sí.
És una de tant que ara està molt de moda.
Exacte. Que va estar a Coachella i just el segon cap de setmana de Coachella va pujar en Madonna a l'escenari i van cantar aquesta cançó plegades.
Que
va ser una entrada triomfal. Vosaltres imagineu de sobte Coachella, no sé quants de mils de persones hi ha allà, na Sabrina Carpenter, que té un show divertidíssim, i de sobte s'apaguen tots els llums, comença a sonar la intro de Vogue, de na Madonna, i apareix aquesta dona, pum, cap a dalt. És increïble. Entrada triomfalíssima.
Com a públic, deus quedar estorat, la veritat.
Sí, sí, sí. Idò, una de les grans polèmiques, com ara tu deies, era amb la cançó de Like a Prayer, que va arribar des 1989, quan un anunci amb Pepsi i el videoclip de la cançó varen provocar un boicot religiós i fins i tot la condemna del Vaticà per les imatges de creus en flames i simbologia religiosa. Pepsi va retirar l'anunci, però la cançó igualment se va convertir en un èxit mundial. I na Madonna té com a, ja amb tot això, amb els anys, han passat ja molts anys des del 1989, però ella ja té 14 àlbums d'estudi, més de 300 milions de discos venuts i més de 650 nominacions amb més de 220 premis guanyats.
Mare de
220 premis guanyats.
És que no n'hi ha...
No existeix tant
surten?
De premis, exacte.
Però m'ho tira més atenció, és 300 milions de discos venuts.
Sí, és la cantant femenina amb més números 1 de la història, com en revistes, ràdios, i una de les dones més riques també de la indústria musical.
Una bona casa per ficar 220 premis.
Sí. És que només té una casa per això.
Anem a xerrar de casa seva. Això, anava un poc més tard, però és que ara m'interessa molt. L'any 2017 se'n va anar a viure a Lisboa, a Portugal, i per donar suport a la carrera futbolística del seu fill, que no en David,
sí.
I va viure a una mansió del segle XVIII, coneguda com, m'hem alerta que això és en portuguès i no sabem, Quinta do Relojo. No està tan complicat.
Ha estat mig italià.
Sí, t'ha sortit italià, no?
Quinta do Relojo. No sé. Relojo.
Quinta do Relojo.
Relojo. I aquesta mansió està declarada Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO. Vosaltres hi pots imaginar viure a una mansió?
No hi voldria viure.
No?
Home, a un lloc que s'ha protegit, no.
Bueno, ja, també ho veurem.
Perquè ni n'és la decoraria...
No, per això, però és que me sentiria que és... una usurpadora.
La cuides i si rons alguna cosa ho pagues.
Exacte. Això és quan anem per les serres i van respecte.
Molt respectuosos, per veig. Seria complicat, però també jo hauria anat com tan alerta dins que teva, uf, jo sí. Passaria malament també. Yeah. Més, per car de viure una cosa així, no te pots, no et pots conformar en qualsevol altra cosa.
Fred, tu tenies sotis molt alts.
No sé. Home, havent venut 300 milions de discs, jo, mira... No, o sigui, no, ni ho, ella no ni ho deu saber, que aquesta quinta de rellotge està declarada Patrimoni de la Humanitat.
Ah,
quinta
bon,
de la rellotge.
De la rellotge.
I a més de música, també ja ha fet molta carrera com a actriu, no? Bueno, aquí ha fet moltes pel·lícules, ha fet el League of Their Own o Evita, un paper que li va donar un Globus d'Or com a millor actriu.
Sí. Don't Cry for Me, Argentina.
Mm-hmm. I també cantava. Va crear Maverick, que és la seva pròpia companyia d'entreteniment. És a dir, ha fet un pot de multifunció, perquè de tots sabem que, bé, igual un pic ets cantant, tentat de dos vés, igual has de com a inventar i fer-te com a moltíssimes altres coses. Un altre tema que també m'interessa molt...
Repartir dos vés.
Bueno, sí. Repartir dos vés entre els altres també estaria molt bé.
Sí.
Vosaltres, si fóssiu superrics, repartiríeu.
Clar.
Sí, però superrics, no? Què vol dir?
Però superrics, en plan, 300 milions de discs venuts.
Sí, clar. Sí, seria solidària, vols dir?
Jo crec que un pot sí, no? Clar.
Un poquet.
Algo podríem fer solidària, ho intentaria.
La teva gent la col·locaríem.
Sí.
L'estimaria.
Sí, molt bé, molt bé. Exacte, un poc a la teva gent, tal, comprar una casa...
Tu col·locaries tota la família.
Amo.
Sí, independentment de si són competents o
no. Bé, no ho sé, com que no som super ultra mega ric...
Ah, però ho ets?
No volia dir, però sí. també es fan... Jo, és a dir, superes el patrimoni de Nana Madonna, de vora el meu farrialles.
Jo vull saber xiu-xius de Nana Madonna.
Exacte, jo m'agradaria com indagar un poc dins la seva vida un poc més amorosa, sí, no?
Ella va sortir amb un ballerí molt jove.
Ella ha sortit amb moltíssima gent. No sé si a lo millor aquest ballerí està entre la meva llista, perquè he sintetitzat un poc, però va estar amb en John, que li deien Jelly Bean, que me fa bastanta gràcia, que és sobrenom, Benítez, que era un productor, el productor del seu primer disc, i també va estar amb l'artista d'en Jean-Michel Basquiat. També l'any 1985 se va casar amb l'actor Sean Penn, que molt sona ja un poc més, igual.
Molt sona.
Encara que se varen divorciar 4 anys després, aquest matrimoni no va anar del tot bé, i entre 1995 i 1997 va tenir una relació amb el preparador físic Carlos León, pare de la seva primera filla, en Lourdes León, que té un nom més espanyol impossible.
És vera.
I amb altres relacions va tenir un fill més, i després, anys més tard, va dur a casa 4 nins més a través de l'adopció. És a dir, que som família numerosa... d'en fora.
4, 5, 6, té.
6 fills. I el ballerí, que qui és? Una idea, no?
Un brasiler, mig espanyol, mig brasiler, que va tenir molt, molt jove.
A més, si és en John Benítez, aquest?
No.
Jelly Bean.
No ho sé.
Jelly Bean.
És que no. Jelly
Ara el cercaré.
Ara el cercaré.
Ho veurem.
Bé, i d'això, igualment, la Madonna nostra és considerada també la creadora com a de la concepció moderna de la fama, no? Mm-hmm. Perquè d'aquests inicis era com a tan fort, el fenomen que se va crear al seu voltant, i artistes com la Britney Spears, la Cristina Aguilera, la Shakira o Paulina Rubio...
Perdona,
digues.
Sí, és en Carlos León.
Carlos León, mira, amb el que va tenir en...
La Nina.
La Nina.
Sí. I Lourdes. També se la va relacionar amb en John Cortajarena.
Ostres, okay. No m'ha donat amb en John Cortajarena.
Aquí no és aquell tan guapo.
És un
guapo.
Model
sí.
Guapíssim. Sí, és guapo.
Però no devia saber en el moment.
Jo
que
ho va
desmentir.
Mira, això que totes aquestes dones superfamosíssimes l'han reconegut com a també la seva influència, no? I per molts, qualsevol estrella pop actual té una mica de lo que era na Madonna. Per això l'han duit avui, perquè més que una cantant és un símbol de dona contemporània, com a irreverent, lliure, provocadora. Un fenomen cultural des que mos agraden, perquè segons molts experts difícilment tornarà a repetir-se dins història de sa música.
Hala!
Igualment, ja vos dic jo que jo estic comparant un poc ja na Rosalía i m'apareix que na Rosalía sigui...
Jo crec que al final aquestes coses se confirmen passat el temps,
tot,
no? D'aquí 20 anys, 30, podrem parlar de si na Rosalía ha estat la petjada que ha estat na Madonna totalment per la resta d'artistes que l'han seguida.
Sí, a lo millor na Rosalía la caga en qualque moment.
Sí, però en amor, si la imiten en contingut i continent.
Exacte. Sí, després aquesta influència se nota tant com en la que va tenir na Madonna amb els anys... passen com a que la gent digui mira, jo, a mi me va inspirar en aquest aspecte.
Sí.
No sé, jo celeb molt que na Madonna fes el que li donàs la gana tot el temps i que donàs el contrari a l'església, a els homes i a totes les persones que podia.
Molt bé, Neus, i doncs moltes gràcies per dur-nos la Madonna, per conèixer-la una mica més avui i res, molt veiem aviat.
Au, moltíssimes
moltes gràcies.
Vagi
sí.
Molt bé.
Adeu. Nosaltres fem una aturada i tot d'una tornem. Last night.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre. Presó provisional per l'acusada de matar la seva sogra dilluns passat a la barriada de Pere Garau de Palma. És el que ha decretat el jutge de guàrdia que li ha pres declaració